Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Oriol Junqueras no podrà anar a una presó catalana i tampoc podrà assistir als plens del Parlament. Ho ha decidit el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que ha determinat que tant ell com Joaquim Forn i Jordi Sánchez podrien delegar el vot i que, en tot cas, és una qüestió que correspon al mateix Parlament de Catalunya, que es constituirà dimecres vinent. Per cert, que els advocats de Sánchez i Forn han demanat avui formalment per escrit la seva sortida en llibertat. Junts per Catalunya ha reunit 25 dels seus 34 diputats electes avui a Brussel·les. Insisteix aquesta formació que l'únic pla que tenen, de la A a la Z, han dit textualment, és la investidura de Carles Puigdemont. La directora de campanya, Elsa Artadi, considera que el reglament no impedeix aquesta investidura. I des del govern espanyol, el ministre portaveu Íñigo Méndez de Vigo ha insistit avui mateix, després del Consell de Ministres, que Moncloa recorreria immediatament i sense cap vacil·lació una investidura telemàtica. El mateix govern espanyol, segons ha dit el seu delegat a Catalunya, Enric Millo, ha confirmat que porta davant de la Fiscalia el web Govern de la República, recentment obert. Canviem de qüestió radicalment. Un ferri ha xocat avui amb un creuer al port de Barcelona. L'incident no ha deixat cap ferit i s'ha produït a les 2 del migdia, però es veu clarament el xoc en unes imatges que s'han difós des del mateix port barceloní. I hem sabut avui també que l'aeroport del Prat va superar el 2017 els 47 milions de passatgers, amb un creixement de més del 7%, rècord històric, tot i ser un any difícil, amb l'impacte dels atemptats de l'agost, les vagues dels controls i la inestabilitat política. Es consolida així com el segon aeroport de l'Estat després de Barajas, per on van passar més de 53 milions de passatgers. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa La veu dels animals.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45, el doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes sobre salut a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:45, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Mind. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Benvinguts a La veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Al Sabies que us explicarem curiositats de les libèl·lules. La galeria dels experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista avui hem convidat l'Ignasi Castellví, de l'entitat Signatus, amb qui parlarem del llop. Ens acompanyaran, com és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Tindrem un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i la galeria dels famosos i solidaris amb els animals i la natura, on coneixerem la implicació de diferents personatges en la causa animalista i ecologista. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic Mario Ramírez. Comencem repàs de notícies. Anem cap a l'extinció de les espècies més preuades. L'any 2017 s'ha acabat amb un nou rècord en el nombre d'espècies d'animals i de vegetals que estan amenaçades d'extinció. Els pangolins, els koales, els cavallets de mar i els insectes voladors són les espècies que han resultat més malparades. La Unió Internacional per la Conservació de la Natura elabora anualment la llista vermella d'espècies amenaçades. Fa un any, aquest llistat comptabilitzava 24.000 espècies. El balanç del 2017 ha passat a 26.000. L'extinció massiva que estan patint els insectes, com les abelles, és conseqüència de l'ús massiu d'herbicides i pesticides. Els pangolins han estat particularment aniquilats pels furtius, tot i que el seu comerç internacional està totalment prohibit. La situació dels koales també és nefasta. Un 80% de la seva població ha desaparegut en diverses regions d'Austràlia des dels anys 90 per la destrucció dels boscos d'eucaliptus que constitueixen el seu hàbitat natural. La població de cavallets de mar ha disminuït en un 30% a les aigües d'Europa en l'última dècada. El seu comerç i la seva pesca estan prohibits al Mediterrani, però això no impedeix la seva captura accidental a les xarxes dels pescadors. I no podem oblidar la dramàtica situació dels elefants als boscos de l'Àfrica Central, on el nombre d'exemplars s'ha reduït en un 66% a causa del tràfic il·legal dels seus ullals. Són dades molt alarmants que condueixen a un gran pessimisme. Platja per a gossos a Lloret de Mar, tan sols a l'hivern. L'adequació d'un espai per a gossos a la platja de Fanals, a Lloret de Mar, és una de les novetats que incorpora la nova ordenança reguladora i de protecció d'animals d'aquest municipi gironí. El text aprovat preveu que en temporada baixa, del 16 d'octubre al 14 de març, els gossos podran accedir a l'àrea de la platja que ha estat habilitada, en una zona d'uns 400 metres de llargada. Aquestes notícies, que són ben rebudes, ho serien encara molt més si l'accés als gossos a la platja fos durant tot l'any. Les platges per gossos ha de ser un fet normalitzat i no discriminatori per a aquells ciutadans i ciutadanes que, amb cura i sentit comú, volen compartir amb els seus animalons un espai urbà i públic. Un nou mètode per acabar amb els peixos als mars. Diverses entitats ambientalistes i conservacionistes europees han enviat una carta a la Comissió Europea exigint que es tinguin en compte les recomanacions científiques que han estat ignorades descaradament fins ara, tot permetent la pesca amb descàrregues elèctriques. Demanen que retiri de forma immediata aquesta modalitat de pesca del reglament de mesures tècniques, que ha de ser votat properament al Parlament Europeu, i que la pesca elèctrica es prohibeixi definitivament. Aquesta pesca elèctrica consisteix en equipar a les grans xarxes de pesca d'arrossegament, que ja són nocives de per si, amb elèctrodes que descarreguen electricitat al fons marí, provocant convulsions musculars en tots els organismes marins vius, forçant-los a sortir i aconseguint capturar-los de forma més ràpida a les xarxes. Resulta un mètode més de pesca indiscriminat i destructiu per la vida i els hàbitats marins que no s'ha de permetre. El 2006, la Comissió Europea va concedir derogacions que permetien als estats membres poder practicar la pesca elèctrica, justificant aquesta decisió en base a una suposada recomanació científica amb el qualificatiu de favorable. Ara el que es vol demostrar és que l'òrgan científic de la Comissió mai no va aprovar cap derogació. I què passa amb la mort dels cavalls al carrer? Doncs, de nou, s'ha produït la mort sobtada d'un cavall a la via pública. Aquesta vegada durant la cavalcada de Reis, que celebrava a Terrassa el passat 5 de gener. Davant d'aquests fets, cal preguntar, Contempla degudament la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya el benestar dels cavalls? Existeix un protocol que garanteixi una regularitat en dur a terme inspeccions a Nítiques i altres centres per poder controlar el benestar dels cavalls? I es fa un seguiment veterinari periòdic sobre la seva salut, l'estat físic, l'edat dels cavalls, que després participen en desfilades, cavalcades, caleses turístiques, festes dels Tres Toms o Sant Medí, per citar alguns exemples? Alguna cosa està passant, quelcom està fallant quan aquests fets, fets com aquests, continuen succeint davant la mirada de la ciutadania i de les administracions. Potser és el moment de posar punt i final a que els cavalls i altres èquids siguin utilitzats en aquest tipus de festes i activitats i se'ls hi reconegui la seva noblesa, fidelitat i ajut a l'home al llarg de la història, tenint-los ben cuidats. I acabem. Suïssa acorda una mort humanitària per les llagostes. Suïssa ha prohibit la pràctica culinària de posar les llagostes vives a l'olla d'aigua bullent per cuinar-les. La nova legislació de protecció dels animals, que entrarà en vigor el proper mes de març, diu que cal atordir-les prèviament i que no es poden conservar en gel perquè és un patiment injustificat. Les noves mesures també regularan el transport i el manteniment d'aquests animals i altres crustacis. Suïssa dona un pas endavant amb l'objectiu de reduir el patiment dels animals que es destinen al consum humà, ampliant l'ordenament jurídic que fins ara es focalitzava principalment en els mamífers. També a Itàlia, el Tribunal Suprem va aprovar el mes de juny passat una llei que prohibeix tenir aquests crustacis vius en gel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Sabies que les libèl·lules tenen 30.000 ulls i un angle de visió de 360 graus? Com la majoria dels insectes, els seus ulls es troben fraccionats en minúscules unitats, formant un ampli mosaic que en el seu conjunt els hi permet veure la imatge completa. Són especialment sensibles a la llum i al moviment, detectant els colors i la llum polaritzada. La libèl·lula ja vivia a la Terra fa 300 milions d'anys, amb unes mides molt superiors a les dels seus descendents actuals. Amb els dos parells d'ales que maniobren de forma independent, és considerat com un dels insectes voladors més perfectes, semblant petits helicòpters voladors, tant per la forma del seu cos com pel seu sistema de vol en línia recta cap als dos costats, amunt i avall o cap enrere. No caminen i les seves ales són transparents i molt fortes. Només les bateguen 30 cops per minut, a diferència de les 600 vegades dels mosquits. Les femelles poden arribar a fer postes de 500 ous que poden trigar fins a 5 anys per néixer, mentre que com a nimfes poden viure fins a 2 anys o més dins l'aigua, com a la libèl·lula adultes només viuen 2 mesos. Arreu del planeta existeixen més de 5.000 espècies diferents, 77 de les quals viuen a la península Ibèrica. Les libèl·lules actuen com a controladores de les plagues de mosquits, evitant malalties com el dengue o la gastroenteritis. El seu hàbitat natural són els voltants dels llacs, les basses i els rius. Necessiten d'aigües netes i no contaminades per poder viure.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura.
Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
Les ciutats alteren el cant dels ocells?
Els ocells necessiten comunicar-se amb la parella, amb els pollets, o bé per espantar enemics i competidors per trobar menjar. El soroll de la ciutat ha obligat alguns ocells que hi viuen, com els coloms, les garses i els pardals, a cantar en diferents tons per poder comunicar-se entre ells. El soroll dels cotxes, els trens i les motos, que són greus, els han obligat a cantar una mica més agut. Fins i tot, els científics han detectat dialectes entre els cants. Altres ocells han imitat sorolls propis de la ciutat, com les sirenes o les alarmes, tot per aconseguir destacar entre els sorolls artificials. Tot i així, els investigadors també han vist que l'aliment que els dona la ciutat no és l'adequat. Les pertorbacions humanes tampoc els ajuden a viure amb tranquil·litat. Només els més intel·ligents són capaços de sobreviure i tenir descendents igual d'espavilats que ells.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Bona tarda, amics, animalons i amigues. Le dediquem avui aquest espai musical al bolero de la mà d'un cantant molt proper que nasqué al barri de Gràcia i que s'ha fet, per la seva veu tan particular, molt famós. Especialment a Llatinoamèrica. És el Moncho. Ara ja voreja els 80 anys. Escolteu-lo amb Tu, mi destino i No. És una cançó de l'Armando Manzanero.
Pudiera expresarte como es de inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti. Este amor delirante que habrá es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi agonía. Soy feliz. Este amor te hirió de estar contigo y yo soy dichoso porque me quieres también. Thank you. estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi agonía y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Este amor delirio de estar contigo, y yo soy dichoso porque me quieres también. Porque me quieres que tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer. No, porque ya no es extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva yo a amar. Porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva a tu amar.
I és moment ara de l'entrevista. Avui ens acompanya l'Ignasi Castellví. L'Ignasi és el responsable del Centre d'Estudi i Divulgació del Llop, Signatus. Ignasi, benvingut per la tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns primer de tot qui sou, Signatus. Què és Signatus?
Som una entitat que des del 99 ens dediquem a l'estudi i la divulgació del Llop. vam creure important començar a treballar amb àmbits diferenciats que ens permetessin divulgar i donar i conscienciar sobre la importància de l'espècie a través de diferents projectes. A finals dels 90 vam començar a tenir llop una altra vegada al territori català, després de 80 anys d'haver-lo exterminat, i vam pensar que podia ser un bon moment per començar a divulgar i a donar a conèixer la situació d'aquest animal.
I des d'aleshores fins ara?
Estem treballant en molts projectes, un que és prou important perquè estem arribant, ja hem arribat a més de 5.000 alumnes amb uns 3 anys i mig de treball, que és un projecte educatiu de cara als escolars, on a través de dues fases, que ens desplacem amb la primera fase a l'escola, i la segona fase, ells ens venen a visitar nosaltres, amb aquestes dues fases on intentem, en diferents àmbits, donar a conèixer doncs, molts aspectes, des de la importància de l'animal, àmbit ecològic, biològic, l'àmbit social i tot plegat. Hi ha una part que es treballa a la segona fase, que és molt important, que és la de... El que volem és transmetre sensacions. Oferir una experiència personal i per això fem interaccionar un exemplar de llop ibèric cedit en el seu dia pel Zoològic de Sevilla per poder donar a conèixer el llop d'una manera diferent a com ho havíem fet a la primera fase. Pots elaborar molts materials, pots fer moltes coses en una primera fase, en una classe, però la seducció que nosaltres sempre hem volgut oferir era difícil arribar amb tots aquests materials, que poden ser molt bons i s'ho poden passar molt bé, però el que sempre diem, necessitàvem alguna cosa que aquests nanos, una vegada que acabessin l'activitat i es rentessin les dents per la nit, encara se'n recordessin de l'activitat. No? Aleshores, què vam pensar? Hem de treballar amb un animal, amb un exemplar viu, que és realment el que pot seduir i és el que realment pot fer que aquesta canalla per la nit encara se'n recordin d'allò que han fet. No? Per això, la idea va ser mirar de treballar amb un exemplar viu per seduir i quina era la finalitat bàsica, que abans de conèixer aquest exemplar, abans d'interaccionar, que en part també tenim una mica de por perquè hi ha una línia molt primeta, no? D'aviam si la traspasses a l'espectacle o al circ, no? Aleshores, era algo que ho vam estar mirant moltíssim perquè la part pedagògica i didàctica encara es mantingués. Això ho hem assolit, amb això no hi ha cap problema. Però volíem que ells, un cop veiessin un reportatge televisiu d'un llop degollat, com ara està passant a Astúries, per exemple, caçat, una imatge televisiva, una fotografia en una revista, que quan la veiessin no passessin, que aquella imatge no li passés desapercebut. Abans de conèixer i de tenir aquesta experiència, estem segurs que pot passar aquella imatge desapercebuda davant de la nostra mirada, no? Però tots aquests nanos estem totalment segurs que després d'haver tingut aquesta experiència, aquella imatge no els hi passa desapercebuda. Perquè no veuen un llop. Clar. Veuen a la lupus, un llop amb nom, aquell llop que els va fer experimentar, que els va fer sentir, que els va fer gaudir. La qual cosa, aquella imatge ja no passa desapercebuda. Treballem única i exclusivament per això. Mm-hmm. Per aquella seducció que a través de la sensibilització faci o doni peu a un canvi d'actitud.
És curiós, no?, que els nens encara avui dia tenen por del llop.
Sí, perquè és una càrrega genètica, que portem ja culturalment de fa molt, molt de temps. Ja fa 300-400 mil anys, quan Homo erectus coincideix amb el Canis lupus, que és el llop actual, hi ha una lluita per l'entorn, són dues espècies que s'enfronten perquè les dues estan molt ben organitzades, les dues cacen el mateix i en el mateix entorn, la qual cosa aquí hi ha un conflicte d'interessos. Aquí comença ja la primera...
Ostres, però ha passat molt temps, eh?
Sí, però al llarg de la història va sumant. Els bàrbars entren quan els romans ja comencen a perdre molts espais i entren saquejant, violant, assassinant, no de qualsevol manera, sinó amb ornamentes de llop i amb pells, amb tot allò que a poc a poc anem introduint dins del gen que ve, doncs, que el dia d'avui la connotació de llop, la paraula llop, aquesta connotació és una paraula forta.
No coneixem...
Hi va haver una època molt important que hem estat aprenent coses a través dels contes, coses sempre negatives. Per part de... No? Sempre, només conec...
Però Cinta, no. La Caputxeta, no, però home, no, home, també ja té alguna figura positiva, no? Estic pensant en el llibre de la Cel...
És l'únic... Ara t'ho anava a dir, no? Sí, coincidit amb això.
Llàstima.
És l'únic conte que em ve ara on la llopada, d'alguna manera, agafa el Mowgli...
Escolta'm, benvingut, Ignasi.
Gràcies.
A veure, només un aclariment. La vostra entitat, doncs, estàs parlant molt d'escoles. Aleshores, què és? Escoles o natura? O natura i escoles? O amb dues?
Clar, aquest projecte que us estava esmentant és un projecte adreçat als escolars, però tenim molts altres projectes que formen el dia a dia del centre Signatus. Projectes com, per exemple, el d'una exposició que ara està a Olot, als volcans d'Olot, on donem a conèixer l'espècie. Tenim un programa formatiu on es realitzen cursos de formació. Amb la UDG també tenim un postgrau de grans carnívors on nosaltres participem també ja com a organitzadors. Inclús oferim un viatge naturalístic al Canadà per poder veure llop en estat salvatge.
També n'hi ha a Espanya.
Sí, de fet també fem servir la península com a escenari per projectes que duem a terme de formació. Allà el que fem és intentar conèixer el comportament de l'animal a través de rastres, i això concretament a la província de Zamora.
La Blanca ja t'ho ha preguntat, però jo t'ho torno a preguntar. Quan comenceu, en blanc, com si diguéssim, i introduir el tema dins de les escoles, que copseu que els vostres oïdors, els nens, les criatures, ja estan, com si diguéssim, impressionades per aquest llop, que ve el llop i tot això, o no?
Sí, sí.
O estan bastant verges,
no, en aquest aspecte. I el que comentes és tal que hem de fer un treball d'anul·lar la connotació aquesta de llop. Abans de tenir l'experiència, la segona fase, que els escolars ens venen a visitar el nostre equipament, sobretot els petits, hem de parlar de la importància de conèixer l'animal, de que no ens farà res. Hi ha un fil conductor que fa que el nano, doncs, entri i es pugui tranquil·litzar. És un fil conductor que és important per anul·lar, paivagar aquesta por, aquest estat de nervi que puguin tenir, aquella por de què em farà quan el llop vingui, no? Perquè nosaltres, la interacció, l'experiència, el primer contacte, fem que sigui un contacte que sempre diem, no?, on haurem d'agafar el cor perquè ens sortirà del lloc i ens l'haurem de tornar a posar, no? Per l'emoció que pot comportar tenir al nostre costat un llop, però no per la por que significa això, sinó per la sort, la gran sort que tindrem de tenir un llop al costat nostre. Aleshores, juguem una mica per aquí. Hi ha moltes coses i hem de girar una
mica. A veure, Ignasi, no ens diguis a on. No volem saber ni ho diguis, però amb quines condicions el teniu, aquest llop? Clar. I us venen a veure el llop, veritat?
El llop forma part d'aquell moment, la lupus forma part d'aquell moment de sensacions. És una femella. La segona fase és una sortida de sensacions. Uh-huh. El que volem és que a través d'aquestes sensacions vegin, se n'adonguin, de que, ostres, ha sigut emocionant i alhora no és tan dolent, no és tan ferotge com ens han pintat en tot moment, no?
Sí
que és veritat que a partir d'aquí, depenent de l'edat, hem de treballar, que la interacció que avui hem tingut no la podrem tenir en estat salvatge, perquè els llops són molt porucs, ens tenen molta por. La qual cosa...
Fan molt bé,
fugen, marxaran, això ho hem de treballar. També hem de treballar, per exemple, quan ells interactuen, veuen que, ostres, inclús jo puc tenir un llop a casa. Ep, vull un llop per Reis. Això és una eina de doble fil, clar, que a nosaltres ens pot perjudicar, perquè estem duent a terme una feina per sensibilitzar, clar. I quan veus que ells interactuen d'aquella manera, clar, pensen, hosti, jo també vull un llop a casa. No? Aleshores, això és molt important també deixar-ho clar. També ho treballem. El lupus és un animal salvatge, no està domesticat. Ja vam domesticar el llop fa 30.000 anys, que la seva domesticació, el resultat va ser el gos.
Sí, sí.
El lupus és un animal salvatge, és un llop. En tot cas, podríem dir que està socialitzat, que està acostumat a l'home, però per acostumar-lo a l'home i que no ens tingui por, hem tingut que passar moltes hores, ens hi dediquem professionalment, cada dia podem estar amb ella, podem reconduir tota una sèrie de situacions... I ens donem compte que el llop no és un gos. No pot estar a casa perquè no és un gos. Als Estats Units va haver una moda de gossos llop amb percentatges genètics de llops molt importants que superaven el 90%. I, malauradament, van tenir que sorgir posteriorment centres d'acollida d'aquests animals perquè la gent es treia aquests animals a casa perquè veien que era impossible tenir-los.
O sigui que potencialment perillosos en extrem, com si digués.
Bueno, necessita un requeriment, necessita una atenció, que si no tens un espai en condicions i un dia a dia on li has dedicat la seva atenció, i a part ja entraríem amb aspectes legals, etcètera, etcètera, que no pots. És un animal que necessita...
Abans, Carmeta, ara te passaré tu, però només voldria que ens expliquessis què vol dir això de Signatus.
Signatus...
Que és el nom de l'entitat vostra.
Exacte, li hem agafat el nom del llop ibèric. Nosaltres, per identificar a les diferents subespècies que tenien repartides pel món, fem servir Canis, que és el gènere, Lupus, que és l'espècie, i Signatus, que és la subespècie del llop ibèric.
Ah.
El gos...
O sigui que, com si diguessin la península ibèrica, té una característica...
Té una subespècie... que és endèmica, no reconegut per tots els genetistes i tots els científics. Els nord-americans solen tendir a englobar el Canis lupus signatus dins de Canis lupus lupus. Diríem que aquest llop nostre ibèric és el mateix que l'italià, sí? Per exemple, i el mateix que pugui haver al centre d'Europa. Però, bueno, això són criteris científics però des d'aquí es reconeix aquesta subespècie com una subespècie endèmica només a la península ibèrica, Portugal i Espanya. Aleshores, tenen uns trets característics que fa que aquell animal s'identifiqui com a signatus a través d'aquells patrons de coloració que els té repartits pel cos. I tots els signatus tenen els mateixos patrons de...
El llop negre?
El llop negre, per exemple, aquest seria el Canis lupus occidentalis. Ja veus que el gènere i espècie sempre és el mateix, però varia la subespècie. Aquí seria Canis lupus occidentalis, aquest és canadenc, i aquí hi ha negres, hi ha blancs, hi ha grisos, tenen diferents patrons de coloració, que no aquesta variabilitat en el pelatge, el signatus no el té. Tots són exactament igual. Inclús l'italià, algun pot tenir una ratlla a la pota i un altre no. En canvi, els signatus, tots, absolutament tots, tenen la ratlla, les diferents ratlles a les potes que el caracteritzen com. I a part d'altres.
Carme.
Bon vespre, Ignasi. Bon, és molt interessant el que està... És molt interessant... No, mira, t'estava escoltant amb molt d'interès perquè jo crec que el llop és un animal fascinant. I, a més, encara ho és més perquè és l'ancestre dels nostres amics, els gossos, que, a més, pobrets, en què els hem convertit en moltes ocasions, no? Que és una caricatura del llop. Llavors, jo el que estic convençuda... Ara m'imagino una cosa, quan tu estaves explicant, no?, d'aquesta por ancestral que tenim del llop. Dic, i si ara veiéssim un homo sapiens sapiens que va aparèixer fa 200.000 anys, per exemple, suposo que també el veuríem com un... I és el nostre ascendent, no? El nostre ancestre, per no dir ja l'erectus, etc. Però jo estic convençuda de que el llop, igual que altres animals a la natura, s'ha creuat amb gossos. Llavors, quan hi ha un creuament d'un llop amb un gos assilvestrat, què passa?
Doncs passa que la descendència és fèrtil i la descendència d'aquesta descendència també és fèrtil. La qual cosa estem parlant...
I el comportament?
Clar, la qual cosa...
Qui té més tendència? Perquè ara jo estic fent un paral·lelisme, per exemple, al porc senglar, al porc domèstic. Tu deixes un porc domèstic a la natura i amb tres generacions va adquirint una altra vegada el comportament, el pelatge, la fisonomia, el fenotipi, el va agafant adquirint del porc senglar. Llavors, què passa amb el creuament del gos i el llop?
En quant a comportament?
Comportament i aparença, perquè pot ser un creuament de gos-llop o un gos que no sigui tan llop, amb un llop. Llavors, què passa? Està estudiat això en quant a comportament i... I aparença.
Clar, en quant a comportament...
I a partir de quina generació ja es pot considerar o queda camuflat com un llop?
Els americans s'estipulen a partir de la cinquena. El que passa és que...
Retorna?
No necessàriament. No. Tot dependrà de la raça que has fet servir per...
Per creuar les... No.
Vull dir, tot depèn de la raça que s'ha creuat amb aquell...
S'han trobat i...
Amb aquell llop. A Catalunya ens ha passat dos cops, això, que han estat salvatge. El llop té una cosa, que és... Si es comporta d'una manera o una altra en funció de la realitat del moment. És a dir, si hi ha una densitat poblacional important en el lloc on visc, de llops, em comportaré d'una manera. Si en el lloc on visc, com està passant a Catalunya, no hi ha llops, perquè són molt pocs els que tenim a casa nostra, en el nostre territori, pot ser que em comporti d'una altra manera. Sí? Si no tinc altres llops amb els quals jo em puc...
Interaccionar, sí.
Em puc aparellar i tenir descendència per formar una llopada. Són animals socials que necessiten formar llopades. Sí. Si no tinc altres llops, ho faré amb gossos o amb gosses. Sí? Això ha passat a Catalunya. En dos casos diferenciats. Dos mascles de llop s'han localitzat amb dos femelles gosses. La hibridació és una hibridació en el qual... físicament i amb... Dependrà de la raça d'aquell gos. Bueno, en principi són 50 i 50. Sí, sí. Però dependrà de la raça d'aquell gos amb la forma, amb els trets d'aquells cadells. No hi ha més. Vull dir...
Però la tercera generació, si continua amb el llop, pues anirà adquirint... El seu fenotip, no?
Dependrà dels que s'apareguin. Si tinc el cadell 1, 2, 3, i l'1 és més negre que el 2, i algú s'aparella amb un altre llop, doncs hi haurà més semblança al llop que no. Exacte, però potser el seu germà, que és el número 2, no tindrà cap tipus de semblança perquè potser haurà sortit de color blanc, per dir alguna cosa, no? Aleshores, tot...
Depèn.
Però, Ignasi, per exemple... El que és clar és que, per exemple, també els gossos assilvestrats de seguida retornen una mica al seu caràcter primigeni, que és el del llop. O sigui, que se tornen a organitzar, es poden organitzar, aprenen a caçar, aprenen a desconfiar de l'home, fan molt bé, sí, el que passa que no tenen espai i estan condemnats, desgraciadament. Però vull dir que aquesta memòria ancestral genètica no es perd mai, sinó que té un retorn, té una anada i un retorn. I en el cas dels gossos, jo crec que ens demostren, per això els eliminen, desgraciadament, però que tenen aquest retorn al llop, per la qual es demostren. Llavors nosaltres jo crec que estem una mica equivocats al tindre aquesta por atàvica als gossos. Llavors explica'ns una miqueta quina és la problemàtica que existeix actualment en la realitat, amb aquesta persecució. Perquè a la vostra pàgina crec que dieu que teniu només tenim 2.800 llops ibèrics.
És un cens...
Això és baixíssim.
És un cens que...
I la tasca que fan, eh? Lo important que és.
És un cens que ja fa molt de temps que no s'ha actualitzat amb garanties. S'han fet molts censos, hi han hagut moltes...
Qui se n'encarrega de fer aquests censos?
Poden ser equips de biòlegs pagats per les diferents administracions d'aquella comunitat autònoma.
No hi intervenen els caçadors en pagar això?
No. Els caçadors, en principi, estan per una altra labor. Estan per carregar-se absolutament... No, en aquest aspecte... No, i en tot cas, han posat traves a censos que es puguin fer, perquè això ha passat a la província de Zamora. S'ha intentat fer censos i a les persones dedicades a aquests censos han tingut moltes traves per col·lectius com caçadors, inclús a la pròpia administració.
Perdona que t'interrompeixi. A qui li interessa fomentar la mala fama del llop?
Doncs,
perquè hi ha un interès per això. Sí. Són subvencions? És la caça? Què és?
Malauradament, a molta gent hi ha molts interessos i, sobretot, caçadors i ramaders, que són els que, d'alguna manera, estan potenciant demanar més batudes per poder matar a
més gent. Però no se'ls subvenciona?
Sí.
O és que se'ls subvenciona poc?
No, se'ls subvenciona i entenem que no de la manera com se'ls hauria de subvencionar, perquè, aviam, ells... Aquí, a més, hi ha hagut molta picaresca i molt de frau per poder rebre molta més subvenció de la que estan rebent. Fixeu-vos-hi molt ràpidament, us comentaré. A Astúries hi ha hagut molts casos de picaresca. Un cas, per exemple, de 20 persones, entre elles guardes forestals i ramaders, que han estat per la Guàrdia Civil investigats i han pogut treure a la llum el frau d'agafar informes repetitius per poder cobrar més d'un cop aquell mateix atac. Mm-hmm. És a dir, el ramader perd una vaca, per dir alguna cosa, ve a l'agent rural, fa el peritatge, es presenta i cobrem. Aquest percentatge va destinat una part al guardaforestal i l'altra al ramader. Doncs aquella mateixa fotografia es posa amb un altre...
Per què el guardaforestal?
Perquè té una comissió. Queda amb el ramader de que repetirem...
Però això està establert?
Això està denunciat.
Ah!
No, això és il·legal, no es pot fer. Això
il·legal.
Això s'ha...
Exacte.
Sota boche, com si diguéssim.
Sí, exacte. Totalment.
A Astúries compren cavalls a fora de la comunitat autònoma, els entren a dins, els deixen perquè els llops els matin, cavalls que estan destinats a...
A l'escorxador.
I després volen cobrar aquell d'allò. Però, a més, s'han trobat també denunciats per una asseguradora 200 persones vinculades a un frau de que un cop van cobrar de l'asseguradora, després van passar l'informe a la comunitat autònoma, en aquest cas al Principat d'Astúries, per tornar una altra vegada a cobrar...
Podríem
estar aquí.
Podem extrapolar altres espècies depredadores com el voltor.
Però no tenim temps, ho sento. Ara
estàvem amb el millor.
Deixem amb ganes i el convidem un altre dia i ja està. Això,
gràcies
a vosaltres per l'interès.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Escoltàvem el cantant de boleros Moncho. Com us he dit, nasqué a Barcelona. És un gitano català, admirador de Lucho Gatica, que s'inicià amb la rumba catalana del Peret i el Pescadilla, el marit de la Lola Flores. perquè encara els que recordin, l'orquestra de Ramon Evaristo va ser ell, l'Evaristo, el que als 16 anys del Moncho li va fer el primer contracte per cantar en el seu conjunt. Escolteu ara Esperaré, del Manzanero, i el superconegut Noche de Ronda. A la propera, si Déu vol.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo. Aquí a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, ya que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, ya que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el punto que quieras sentir, que ya no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que separe de ti, tal vez jamás seas tú de mí. Así, oh, mi amor, esperaré. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que ya no puedas sin mi amor y vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti, tal vez jamás seas tú de mí. Así, oh, mi amor, esperaré. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿Ya dónde, pero a dónde va? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dila que la quiero, pero anda y dila que me muero de tanto esperar.
que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño. Que se acaba por
prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Els gats no són gaire simpatitzants de l'aigua, però tot i així, i sabent que la seva curiositat no té límits, més d'un ha volgut descobrir què hi ha dins el vàter.
Sí, i precisament en voler descobrir-ho, més d'un gat ha caigut a dins. Generalment tot queda en un bon ensurt, però si cauen malament poden tenir dificultat en poder sortir. Per tant, el nostre consell és que la tapa del vàter sempre estigui baixada.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Paul McCartney amb els animals i la natura. Sir Paul McCartney, cantant i compositor britànic, integrant d'un dels grups més importants de la música pop, els Beatles, defensor dels drets dels animals, juntament amb la seva filla Stella McCartney, que és dissenyadora de moda. Participa activament en diverses activitats i entitats animalistes internacionals i lidera la campanya mundial anomenada Dilluns sense carn, que promou estils de vida lliures de crueltat envers els animals, amigables amb el planeta i saludables pels éssers humans. Aquesta ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
El medi ambient és un bé col·lectiu, patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tothom. Qui s'apropia d'alguna cosa és sols per administrar-la en bé de tots. Si no ho fem, carreguem sobre la nostra consciència el pes de negar l'existència dels altres. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.